Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
És que ja estem així?
Sí, ja comencem.
Val. Divulgadora musical, directora d'escena, Maria Voronkova, què tal?
Molt bé, molt contenta.
Sí?
Sí, amb moltes ganes, porto avui coses xulis.
Mira, estava comentant avui amb el productor, amb l'Andreu González, uh-huh, que avui el programa m'ha passat volant.
Ah, sí?
Sí.
Mare de Déu, doncs portes horetes, eh?
Dic la Voronkova, ja.
Sí, aquí estic. Fixa't. Hola. Bueno, però estàs content de veure'm.
Molt,
sí, vale,
ja ho saps que sempre.
Doncs a tope, doncs vinga.
De què parlem avui?
Doncs us porto una cosa molt guai. És que saps què passa?
Per a variar.
Bueno, no, m'he adonat que por H o por B m'està quedant un setembre en clau com molt femenina.
Pues, vale? Escolta'm,
sí,
benvingut sigui.
Sí, he anat saltant com d'aniversari a aniversari d'una forma molt inconscient. He parlat de gent gran.
Els locutors senyoros,
sí,
com jo.
Sí, digue'm.
No, és veritat, que solem dir que 28 de maig... No, és que el dia de la dona ha de ser cada dia, no pot ser que sigui només un dia l'any. Que no...
Bueno, doncs aquí estem, fent-ho, ho estem practicant. De forma bastant literal.
No?
Però fixa't que ha sigut sense voler. O sigui, no era una campanya feminista, que mm-hmm, suposo que en el fons sí, sense voler, sí, però mira, ha anat passant.
Jo com sí, n'alegro.
I com que em vaig comprometre quan vam fer el capítol de dones compositores a parlar d'aquesta senyora, que és molt top.
Ja sé qui dius.
Ah, amigo. Doncs avui us porto a una grande. A més, em lliga amb la setmana passada. Si la setmana passada parlàvem d'Alicia de la Rocha,
sí,
la millor pianista del segle XX,
sí,
us porto a la millor pianista del segle XIX.
Home,
Mira,
hem tirat enrere, en pianistes.
Sí, has vist, que bonico? Però és que ella no només va ser pianista, sinó una compositora com la copa d'un pino. I
fixa't,
és la grandíssima, grandíssima Clara Schumann.
Això és composat per ella?
Sí, senyor. ¿Cómo
és
te
una
quedes?
Barbaritat, eh?
¿Cómo se te cae el cuerpo? No t'esperaves, eh?
Hans Zimmer en potència.
Oh, clar, esperaves aquí una piecita estúpida de pianito? Pues no. Pam, orquestación.
No, ja. No, m'agrada molt.
No, és la monda, ja veuràs. Ja anirem escoltant, us convido molt a descobrir la seva obra, perquè realment és com, en serio, ¿dónde? ¿Esta mujer es en serio? ¿Por qué no hay pósters d'ella en mi classe de música? Què ha passat? Què ha passat? Muy mal. Bueno, va, comencem pel principi, com
sí,
sembla. Et sembla? Va.
I tant.
Tenim a Clara, que neix a Leipzig l'any 1819.
Molta gent de la música de Leipzig,
sí, Leipzig,
trobo.
Sí, jo no? Penso, si hubiera nacido en Leipzig...
Per ser un sí, poblet que no sé ni on està.
Bueno, sí. Sí, està guai, està guai.
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Hay que ir a Leipzig i tocar la tumba de Bach i coses.
Clar.
En fi. Doncs mira, qui són els seus pares? Doncs la Marian Tromlitz i Friedrich Wieck. Ella és una cantant i, atenció, perquè ja és subversiva, esta senyora, mm-hmm, vale? Ella se separa del seu marit molt aviat.
Ai.
Perquè... Sí. Perquè ella és cantant, ja t'ho he dit. Perquè ella allò de renunciar a la carrera i a la vida per cuidar fills i de l'home, doncs no li feia el pes.
No,
va dir, esto no me va, no me va.
I com... Esto no me va.
Buenísima, lo siento.
Ja hi som.
Aquesta ha estat bona.
I un tècnic que es posa les mans al cap.
Sí, normal. Vale, ho sentim per tothom, però m'ha agradat. Lo siento. Bueno, va, seguim. Què passa? Que Clara ja té un exemple com superpotents d'una vida ja fora del normal, amb aquest exemple de la mare. I què passa amb el pare? Doncs que ell és pianista i, a més, té una escola de música. I com tants altres, com hem parlat en tantes ocasions, és un pare obsessiu amb els seus fills. I què decideix? Doncs convertir a la petita Clara en una nena prodigi. I la qüestió és que ho va aconseguir. Mm-hmm. Per què? Doncs que la nena, a partir dels 3 anys, ja rebia classes d'atenció de violí, de piano, de cant, de teoria musical, de contrapunt, instrumentació i composició. ¿Qué hacías tú a los tres? Exacto.
Rebequeries. Rebequeries, com a mínim.
Correcte, correcte. Així que aquesta nena es passava les hores tocant amb el seu pare i la resta del seu temps el passava amb l'ama de llaves. No sé com és ama de llaves en català. Com és ama de llaves?
L'ama de claus.
Ama de claus? D'acord, no ho sabem. Bueno,
la germana del Santa.
Em comprometo a tenir aquesta paraula ja d'una vegada. No pot ser.
Si algú ho sap...
Sí, por favor.
No, ara ho dic de bo, eh? Si algú ho sap, 93-409-2771, sisplau que ens digui com és en català ama de llaves.
Ama de llaves, por favor. Por favor. Bueno, va.
No sé si seria majordoma.
Podria ser. Podria ser. Bueno, no, amb la senyora aquesta, amb la, amb la senyora
amb
de les
una
claus,
senyora que té claus,
que tenia moltes claus. Vale, doncs estava amb aquesta senyora de les moltes claus que treballava per la seva mare, que ja hem quedat, que no tenia tot el temps del món per la nena perquè havia de treballar.
Sí.
Però el curiós d'aquesta senyora és que, per alguna raó que no està documentada, ella no parlava, vale? L'ama de llaves.
Val.
No parlava ni una paraula.
Ai, pobra.
Bueno, pobra, no sabem, no sabem. Què va passar? Doncs que la Clara ja tocava i fins i tot començava a composar, però encara no havia après a parlar.
Fixa't.
T'ho juro, una nena prodigi que no parlava. Em sembla, bueno, dada curiosa, sin més. Així que, què passa? Així va passar en ella la seva infància fins que arriba als 11 anys, on va oferir el seu primer concert. I ho fa en una sala superimportant de Leipzig, que és la Gewandhaus. I des d'aleshores ja es va proclamar a la fi com la nena prodigi que el seu pare doncs, havia previst i preparat.
Acabo de buscar. És majordoma, eh?
Majordoma.
Ja ho tenim,
majordoma.
Això. Bueno, sí, sí, és majordoma.
M'ha decebut una mica. Esperava un mestressa de claus, com bé ha dit el tècnic. Però no, no, no. Majordoma. Ara ja ho sé, no cometré aquest error de nou. Va, seguim. Majordoma a part.
També em surt mestressa de claus.
Oh, és maco mestressa de claus. Sí. M'agrada més. És la mestressa de les claus.
Doncs vinga,
som-hi. Sant Pedro femenino. Bueno, va, som-hi.
La que porta és la Clara.
Sí.
La nena.
Va, tenim a la Clara que té 12 anys. Mm-hmm. I amb 12 anys la tia estrena la seva primera composició.
Amb 12, eh?
12.
Ja comencem bé.
No, no, tremenda, tremenda, una tremenda. Aquesta composició és 4 poloneses per a piano i ja, pam, deixa superpatent que té un excel·lentíssim criteri i molt de talent per la composició. Així que ella dia a dia es va consolidant com a una intèrpret de piano brutal, comença a fer gires per a Europa, bueno, va a tort i a dret, i evidentment està tot això liderat, comandat i, per suposat, cobrat pel seu pare.
No se podia saber.
Siempre estamos igual con la història de los padres pesados. Ai. Però bueno, la qüestió és que la tia va tocar amb artistes increïbles com Niccolò Paganini, que li van fer un programa.
Compte,
Sí, 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 molt top. I també el gran virtuós del violí, Joseph Joachim, que era com una superestrella, també, i amb ell va oferir, estem parlant de que té 12 anys, 238 concerts per tota Alemanya abans d'arribar als 14.
Déu-n'hi-do.
No, 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 o sigui, molt bèstia, ahir és nada. Jo llegint la Bravo i aquesta senyora fent quasi 300 concerts i composant sense parar. Vamos,
llegint la Bravo,
Sí, lo siento.
No, no,
sí, podria estar...
Ara m'he fet la imatge i...
Escrivint ensaios, no, leia la Bravo, què passa?
M'ha colpit.
Sí. Bueno, qüestió, que molt parlo, però escoltem aquesta peça que ella composa amb 12 anys, sisplau.
Dos anys,
Què te parece?
Res, no.
Què te parece? Nada. Tu també ho feies, oi?
Sí.
Això ho fèiem tots.
Jo entre sèrie del Goku i sèrie del Goku...
Sí.
Composava
una
per...
Una polonesa, sí, tonta, sí, sí, per passar el rato.
Exacte. Mira.
No, no, tio, molt top, molt top.
Molt bèstia.
Molt guai, molt guai. Què passa? Doncs que la seva fama doncs, comença a córrer per tota Europa i, a més, és que és reconeguda per tothom. Vull dir, Chopin va dir d'ella, la seva interpretació és única. De fet, és l'única dona de tota Alemanya que pot tocar la meva música.
Patapam.
Patapam. O sigui, apartant el masclisme, que és propi dels seus temps, la lògica era bastant clar. Sí, home, i que tu diguis Chopin, hola, què tal? Jo me quedaria muerta, la veritat. Així que li van donar premis, els compositors comencen a composar-li obres, li dediquen, el públic es torna completament boig per ella. Vamos, que l'adoren.
Per tant, és una dona que tot i els temps... Està reconeguda, eh?
Molt reconeguda. Com a intèrpret és de lo més top que et puguis trobar.
Val, després m'explicaràs, igual t'estic fent un spoiler aquí, als oients, vaja, però després m'explicaràs aleshores per què no ha arribat a nosaltres.
Oh, per suposat. Val. És Ahora voy.
Val.
Precisament,
perfecte.
Eh?
Tira.
Ahora voy. Perquè ella continua composant. Perquè més allà... Bueno, si això és el que composava amb 12 anys, doncs ja t'he hecho un spoiler de lo que va passar.
Sí.
Val. Però què passa? Que a poc és ella mateixa la que va perdent fe. Amb el que està fent. Clar. Un cop més, la història mal escrita i mal explicada, pròpia dels seus temps, doncs, clar, és que estem en una societat androcentrista a tope.
No.
Estàvem, volia dir. Perdona.
Continuem.
Sí, així que passa, que ja hem sentit el que deia Chopin, i ella mateixa se va viniendo un poco abajo com a compositora. De fet, us llegiré unes paraules que ella mateixa va escriure que a mi em trenquen el cor amb mil bocins i que em semblen un desastre. Diu... Algun cop vaig creure que tenia talent creatiu, però he renunciat a aquesta idea. Una dona no ha de desitjar composar, perquè cap d'elles ha estat capaç de fer-ho, així que per què hauria de tenir esperances de poder-ho fer jo? O sigui, és que és molt fort. O sigui, està pensant ella mateixa que... No, se m'està yendo la olla, no sóc capaç de composar. Esto es absurdo. Així que ja tenia una tasca compositiva superextensa. Així que imagina't, si ella no hagués cregut aquestes tonteries sobre si mateixa...
El que
fins
hagués
on
fet, eh?
Exacte. Clar. No sé si tindríem només el pòster de Robert Schumann, jo crec que tindríem a la Clara i com a la Copa Pino.
Segur.
I, bueno, la història mal explicada és el que dèiem de les dones compositores. O sigui, no és que no estén...
Seria oblidada.
Absolutament. Estaven, fer-ho, ho feien i de puta mare. Però és que elles mateixes se venien abajo.
Bueno.
Què passa? Va, seguim. Va, que em poso nerviosa.
No, tira.
La nena comença a fer-se gran, d'acord?
Sí.
Vale. I amb l'edat arriba l'amor, que ja saps que m'agrada a mi.
Ai,
això.
Sí.
Però és que l'amor, en el seu cas, arriba literalment a casa seva.
Ep!
Sí, vamos con el marro. El seu pare, el Friedrich Wieck, és un gran mestre de piano. I què passa? Que després del superexitazo de la Clara, doncs ja se'l considera, vamos, todo un descubridor de talentos, ¿vale?
Ah, però no té mèrit, que és la filla.
Bueno, ets la filla, però ell és qui l'entrena, diguéssim.
Val.
Amb la qual es considera com supertop, aquest senyor.
Val.
Així que la seva fama comença a córrer i molts pianistes volen posar-se a les seves mans per perfeccionar la tècnica i a veure si els fa famosos amb ells també. I aquest va ser el cas del que sí ha arribat a la història de Robert Schumann. Claro. Ell és un pianista molt talentós, compositor i literat, i succeeix que Wieck es converteix en el seu mentor i també en el seu amic, i això serà important. Clara el va conèixer quan ella tan sols tenia 10 anyets. I va passar que als 15 ja estava perdudament enamorada d'ell i ell també d'ella. Però, pel pare allò era una cosa completament inacceptable perquè, com he dit, ell coneixia perfectament a Robert Schumann.
Sí.
I passa que aquest senyor era un pieza, però de mucho cuidado.
Sí?
Buah!
Vaya.
No. O sea,
vaya.
És, el pare deia, és un partido indeseable, no puc estar més d'acord.
Sí?
No, vamos.
Per primera vegada estem d'acord amb el pare d'un compositor, d'una compositora.
T'ho ben juro. Vull dir, les conseqüències seran dramàtiques i ja ho veuràs, però d'entrada entenc què li estava passant.
Val.
Bueno, el pare suposa a sequíssim, vale? Aquella relació. Tant és així...
Quan jo digo es no, es no!
Sí, no, però molt bèstia.
D'això, eh?
Sí.
Val.
Diu, voy a enviar a mi hija 18 meses de gira.
Apa, aquí.
Apa, a la porra.
Venga.
Vinga, us separo. I a més, comença una campanya difamatòria contra Schumann tan heavy...
No, que eren amics.
No, pues és tan bèstia aquesta campanya que l'acaben engarjolant durant 18 dies per difamació. Sí, ell va anar a tope. Con mi hija no, con mi hija no. O sigui, però què passa? Que per entendre una mica més aquest pobre senyor Wieck, que us deia, estic una mica d'acord, us faig 5 cèntims sobre Robert Schumann, vale? Perquè vaya pieza. Era, jo et diria que és un romàntic en tots els sentits de la paraula, vale? No és un prota despronceda porque Dios no ha querido, porque debería, vale? Així que, mira, per començar, ell ja era 9 anys més gran que la Clara, que és una bona diferència d'edat. Per continuar, tenia supermala relació amb la seva mare, perquè la mare havia obligat a Robert a estudiar dret, però ell es va rebotar per poder dedicar-se a la música i la literatura. Però aquí no acaba la cosa, perquè tot això al final són minúcies, nada, menudències.
Tot això res, eh?
Nada.
Vale.
Aquest bon home tenia una malaltia mental que en aquell moment no tenia diagnosticada. Mm. Vale? I que bàsicament avui és el que és la bipolaritat, el maníaco depressivo.
Val.
Així que, evidentment, els períodes que sí de crisi, depressió, reclusió, obsessió i totes aquestes meravelles eren més que freqüents en ell. No Clar. Era una cosa així delicada.
Si no sabia què era, no hi havia medicació, absolutament.
Correcte. Val. I per si fora poc, que dius, ja amb això ja tindríem bastant, doncs tenia una reputació de faldillero d'aquí a Pequín.
Val,
i el pare ho sabia perfectament. De fet, o sigui, estava medicat amb mercuri per una sífilis que va contraure fruit d'una aventura amb una criada.
Apa, aquí.
Sí, aquesta sí que parlava. Sí.
Val.
Aquesta sí que parlava, fitxa la vida. I és que deia parletes com ara les següents, eh? Sí. En la seva època de solter, diu, entre les tecles blanques i les negres, em quedo amb les negres, sempre han tingut millor ritme i millors malucs.
Ai.
Todo mal, vale? Sumen todo mal. Així que el pare... Vale, a tope. A
lleig, muerte, això?
Molt lleig, molt lleig.
No escoltaré mai més igual a Schumann.
Ah, ho veus? Ah, i ara que entens millor el que toma. Diu, niña, vete 18 meses
clar,
i te voy a difamar clar. Que te va a cagar la pata.
Clar, clar.
Però, el César lo que és del César. Mm-hmm. Perquè és veritat que Schumann es va enamorar, però fins a les tranques de Clara.
Mm-hmm.
Perquè més enllà de, oh, qué bonita eres, oh, qué bien nos llevamos, el paio l'admirava profundament, no només com a pianista, sinó també com a compositora.
Imagina't.
És que és més, Robert creia més en ella que ella mateixa.
Ai.
Sí, clar.
Això és bo, eh?
El César, lo que és del César,
clar,
per això t'ho deia. I què passa? Que ella també l'admirava amb ell. Mm. Per què? Perquè compartien interessos, es feien superbé l'un a l'altre, perquè ella per un cantó li donava pau. I ell l'entenia i la respectava.
Clar.
Amb la qual cosa, allò era super raro. Se sentien super a gust junts i, a més, compartien tot aquest mundillo intel·lectual que es feia doncs, xerrar, tocar, composar durant hores i hores. Així que, més enllà de tots aquests impediments, mm-hmm. els 18 mesos de separació, la campanya difamatòria, la negativa del pare, tot allò, tot el passat del Schumann soltero, cabeza sí. perdida, tots dos van continuar lluitant pel seu amor.
Fixa't que m'agrada.
No, jo no te digo que esto es una novela romàntica, claro. Que és bonito. Així que aquesta lluita va portar a Clara a aprofitar l'empresonament del seu pare per emprendre una batalla legal i aconseguir el permís de matrimoni, sent encara ella menor.
Fixa't.
I finalment, un dia abans de fer la majoria d'edat, li otorguen el permís i tots dos es casen el 12 de setembre de 1840. Mm. Evidentment, el pare no hi va anar.
No?
No hi va anar.
Ai.
No. Però...
Lleig també, si et casa la filla, escolta'm.
O sea, no podia estar... Estava en la càrcel per difamar el senyor perquè bueno, no es casessin, saps? Bueno, o sigui, ella estava que no. Esto no puede ser. Però, mira, l'amor va ser més fort i la Clara va ser una tossuda i va dir, yo me caso y punto, aquí claro, punto l'último. Però ja et dic que el cas és que estaven enamoradíssim fins al dia que ell va morir. Van tenir la friolera de 8 fills junts. 8, sí. I a part de tots aquests fills van tenir una vida social, artística i també de parella molt activa i majoritàriament feliç. Mm-hmm. Fixa't que això em sembla supertendre i bonic, que el mateix dia del seu casament inicien un diari musical junts. Se puede ser más cookie que llevar un diari musical?
Eh?
Anaven composant peces i pels seus aniversaris es composaven peces i se les regalaven. Ay, por favor, es muy romántico. Vale, que él está loco, ok, pero es muy romántico.
Una mica ñoño, també t'ho dic.
A veces soy ñoña también,
¿vale?
Vinga, va, escoltem una mica de música perquè ja m'estoy poniendo blandita.
També,
eh? És que és una passada, a més és que ja ho veus.
Sensibilitat.
Composa per tot i per tothom, composa per orquestra, per piano, per... O sigui, clar, ja hem dit que amb 3 anys ja la tia estudiava contrapunto,
clar.
Que jo he entès el que és el contrapunto igual amb 19, saps? O sigui... Clar, és... No, és una passada, sí.
Va,
seguim amb tot aquest marro.
Som-hi.
Perquè sí, ells tenien molt d'èxit a nivell professional, vivien bé en parella, s'estimaven bogeria, però com et pots imaginar, la convivència amb Robert Schumann es va anar complicant.
Clar.
Es va anar complicant. Primer, el paio es va obsessionar en convertir-se en un virtuós del piano, ¿vale? Que això podria haver estat molt guai, perquè talent no li faltava a l'home, però... Ell sentia que el dit anular, el de l'anell, no tenia l'agilitat adequada, que digo yo, sorpresa, com la resta de los mortales. Uh-huh. Prova de moure el dit, a que tiene menos agilidad que el resto.
Claro.
Aquest d'aquí. Mueve, ja veràs. Ah, veus? Però ell dijo, no, voy a cambiar mi dedo anular. Així que com era obsessiu, com... Sí, està aquí movent Joan no, no, el dedo.
Ho he intentat, és difícil, pues, eh?
Lo és, lo és.
Proveu-ho a casa, amb sí. la supervisió d'un
doncs, adult. Doncs Schumann va pensar que era cosa d'ell. I diu, ¿sabes qué? Voy a inventar aparatos y cacharros per guanyar agilitat. I ja t'avanço que era un músic excel·lent, però el pitjor inventor de la història.
Sí, eh?
Home, unes polees, unes cuerdes, unos cacharros que semblaven, vamos, aparells de la Inquisició de tortura. Bueno, qüestió, què va passar? Doncs alguns diuen que va desenvolupar una malaltia que s'anomena distonia focal o càncer del músic i els seus dits es paralitzaven. D'altres diuen que simplement es va fer merda la mà amb aquells invents del...
Té tota la pinta, també t'ho dic, eh?
Vale. Qüestió, que sigui com sigui, les seves mans van quedar mig paralitzades, així que la seva carrera de pianista virtuós es va acabar. Vale. Per sort, es va volcar la composició i també la crítica musical, i dic per sort perquè la veritat és que és un dels més grans compositors romàntics que hi ha. I també va fundar una revista i realment els seus articles van ser literal d'autèntic visionari. Es dedicava a reivindicar figures com la de Mozart, com la de Beethoven. Clar, en aquell moment estaven supermenystingudes. T'imagines imaginar-te ara la història de la música sense Mozart o Beethoven?
No.
És molt fort.
Sí.
I ell ho va veure, ho reivindicava i li deia, calla-te, tu, Schumann, però bueno. En fi, coses. Què dius tu? Com podia composar i escriure aquest senyor si tenia la mà paralitzada?
Bona pregunta.
Imagínatelo. Quien havia ahí?
Clara.
Ah, efectivament. On no arribaven les mans Pobreta. De Robert, arribaven les mans de la Clara. O sigui que molt top, aquesta senyora.
Sí.
Què passa, doncs, que la infermetat de Schumann no només afecta la seva carrera, sinó, evidentment, la seva vida quotidiana, i a poc va empitjorant, una, per la falta de diagnòstic, i dues, pels efectes secundaris del mercuri que estava prenent per
la
sífilis. És que
si prens mercuri...
Clar, clar, és que no, no tomen mercurio, senyores.
Això no ho feu a casa.
No ho feu a casa.
Lo al dit,
no
si voleu, sí.
Sí, però el mercurio no.
No, no, no.
Així que, clar, a part de la depre o moments de crisi o absències, el paio també tenia al·lucinacions, vertígens, començava a veure àngels i dimonis, l'esperit de Mendelssohn se li apareixia per dictar-li música, i a més tenia episodis gravíssims d'al·lucinacions auditives.
Que vegis que tinc memòria.
Sí.
Una altra de les grans oblidades, sí. Senyora Mendelssohn.
Bona, molt bé, un dia parlarem d'ella, i Vinga. Tant, absolutament. Bueno, què passa? Que en aquests moments Clara es convertia en l'únic sostén d'aquella nombrosa família. O sigui, ella era soleta que mantenia a tots nou gràcies doncs, als concerts, a les classes, i era l'única que garantia doncs, l'estabilitat i la calma en aquella casa, que tot sovint et pots imaginar que era de bojos, perquè sí, un dels seus fills, evidentment, va heretar la infermetat del pare. Sí, 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 no. Terrible, terrible.
Presagis d'aquesta música, no?
Bueno, perquè
no
era
són bons.
Bueno, perquè ja t'estic dient que conviure amb aquest senyor... Hola, què tal?
Chon, chon.
Clar, 8 fills.
Una mica tiburón, eh?
Todos locos. Home, és que t'ho imaginat aquesta dona. El otro hablando con el espíritu de Mendelssohn.
No,
ella amb 8 fills per allà corretejant, fent concerts per tota Europa. No, ¿eso qué es?
Clar, clar, clar. Això no és vida.
Eso no es vida.
No.
No, no, no. I composant les seves hores mortes. Que és que jo imagino que devia ser cagant, pobra dona, perquè no m'imagino cuándo, por Dios.
Jo vull temps de qualitat. Doncs no. No, no el tindràs, Clara.
Però, Joan, no tot van ser turments, eh?
No.
Perquè dins de tot aquest drama tenien una vida, com et deia, bastant feliç, ben avinguda, i social i artísticament estaven molt ben col·locats.
Val.
Així que me voy con el marro y el salseo, perquè esto tiene una parte 2.
Ai, Déu meu.
Sí, vamos allá. El dia 30 de setembre de 1853 arriba a casa seva un jove compositor d'Hamburg.
Ep.
Sí, per presentar les seves obres davant de Robert Schumann. Imagina't un nano així tímid, introvertit, molt independent i fins i tot una mica sec.
Val.
Vale? Aquest noi de 20 anyets seu davant del piano i comença a interpretar les seves obres.
No, és que quan no em dius el nom
ja,
ja em fa por.
Ja lo sé, és que és molt guai, és que és molt guai aquesta història. Què passa? Clara i Robert es van quedar en xoc.
Sí?
Flipen amb el talent d'aquell nano. O sigui, Clara arriba a escriure, sembla un home enviat pels déus.
Ep.
Les seves obres estan plenes de fantasia desbordant, sentiments profuns i una gran maestria a la seva forma. Robert no ha trobat ni una correcció per fer-li, crec que li espera un gran futur.
Crec, eh?
Crec.
Val.
I saps qui era aquest nano?
Digue'm.
Johannes Brahms.
Home!
Però, alerta, 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 eh? Perquè ara...
Noi, què passava per allà? Res.
Ara et ve la imatge al cap d'un senyor gordet, barbut, sí, vestit com un homeless.
Correcte.
Vale? De nuevo los pósters de los 90. No, 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 no. Oblida-ho, vale? Estem parlant del Brahms de 20 anys. Un figurín alt, esbel. A més, con la melenita medio larga, val, tirada per atrás, vale? Ulls profunds,
misteriós. No res a veure amb la imatge que tenim,
no, 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 no. Mans llargues, expressives, imagina't. I allà, con ese talento así atormentado.
Clar, clar, oh, clar, clar, clar.
Sexy, vale? Sexy,
sí.
Brahms.
Sí, 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 sí.
No és un senyor gordo. No.
Sexy Brahms, eh?
Sexy Brahms.
Val.
Estamos delante de sexy Brahms. Sí, sí, sí. Així que, què passa? Us preguntareu. Doncs que... entre ell i Clara hi ha el marro del bueno. Així
no.
Que... sí, 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 cotilleo time. Va, comencem. Va, va, va.
Trenta-un minuts que passen de la una del migdia.
Mm-hmm.
Ens comentaves aquest cotilleo?
Sí.
Farem una cosa.
Sí.
El deixem aquí?
Fantàstic. Cliffhanger, senyores i
ara.
Senyors.
I el proper dilluns, la premsa rosa.
Sí, senyor.
De l'època clàssica?
El salseo de la clàssica. Ai, com m'agrada.
Ens l'explica. Oh? Ens ho explica tot plegat i ens acaba d'explicar la història de Clara Schumann. Maria Broncova.
Molt bé.
Maria, un plaer, com sempre. T'esperem la propera setmana.
Igualment.
Que vagi
igualment.
Molt bé. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.